I així hem arribat a les 7:30, tots ho falten alguns segons, si dediquem aquesta mitja hora de programa a fer una estona de tertúlia. Joan Ramon Bosch, Toni Ferragut, com estàu?
Hola, bones tardes.
Benvinguts.
Molt bé, gràcies.
Estàveu enredat de freds o no?
No, aquí de dins
no me'n sobra. No, aquí de dins
sí, no, però venir aquí vol suposar que tindrem palestra i més.
Sí. Ja estaríeu aquí, sí.
Avui jo crec que és el dia que ha fet més fred aquest hivern. No, no, no ho sé, jo tant per no cooperar dades, però jo és el dia que n'he tingut més.
Jo crec que, sí, hagut, que no. Aquest hivern ha estat un hivern autèntic, de bons i de veres, i crec que hi ha hagut qualque dia, no vull dir més, però més o manco el mateix.
Sí.
Sí.
No sé, jo he tingut sempre jo que en tenia sí, més, però bé, no sé.
Jo estic d'acord un poc amb tu, Mariano, vull dir, crec que avui, però jo vull dir que... No, i ahir que feia bon dia també, jo, també tenia fred, el trobava que feia que era fred. Però bueno, és... Ara des de l'oia d'oia,
sí,
i un mes d'agost mos deixarem de tot el contrari.
Sí, és una llàstima no poder traslladar un pot de fred un mes d'agost. Però un mes de febrer, estadísticament, és un mes fred de l'any a Mallorca, a les Balears.
La IMET ja ho deia que mos pronostiqui demà màximes que arribaran en el d'avui, jo m'ho costa molt creure-ho, però vaja.
Bé, jo veig, he vist un altre... a un altre àmbit de previsió meteorològica un temps per la zona de Pollença, la comarca de Pollença, entre 5 i 16.
Ja veurem.
Sí.
Segurament no t'ho intentem fer.
De totes maneres, jo avui d'aquí a Rodà, quan he sentit un moment per IB3 n'Agustí Gensà, que antes era el responsable de centre meteorològic d'aquí, i de que a partir de demà adeu en un fred i temperatures primaverals.
Ja m'has donat la millor notícia que m'ha podia donar algú avui.
Un moment. Això he dit també si ho ha dit.
Sí.
Molt bé, això.
Un gran meteoròleg,
m'ha alegrat el dia.
És un gran meteoròleg i un gran científic, d'Agustí Llançà, però la notícia ho serà demà quan vegem de bons i de verets.
Sí, ja en parlarem.
Sí. Home, demà diu, ha dit a partir de demà.
A partir de demà.
No ha dit demà a tal hora farà això. No?
De totes maneres, no diuen un mar marsatge. Vull dir, per tant, teòricament sí. Toca variar molt.
Sí. Molt bé, si voleu poden xerrar un parell de notícies aquí sobre Pollença i també algunes no relacionades estrictament amb el municipi. Però si voleu podem començar pel diari d'avui que parla de que s'exigeix un grup de veïnats, millor dit, exigeix l'urbanització, són uns 120.000 metres quadrats de sòl rústic a Pollença, molt identificable, surt una fotografia per tothom perquè vessa la façana de Pollença quan arribes en carretera des de la Pobla, des de Palma, tota aquesta zona que podien delimitar des de la primera entrada fins al cementiri o una cosa així. Una zona que és de sòl rústic, l'únic que ha urbanitzat en aquest moment és l'escola Costa i Llobera i el que podria... urbanitzar-se o construir alguna cosa és Can Bac, el solar recentment adquirit per l'Ajuntament, que part, no tot, perquè hi ha una part que crec que és sòl urbà, part d'aquest solar es troba en aquesta UPU. Què vos pareix a vosaltres aquesta notícia que heu llegit i també una mica què vos pareix l'entrada, la imatge que tenim ara, com es podria retocar de l'arribada a Pollença?
Això és l'UPU.
L'UPU, això mateix.
Aquestes lletres i cicles els sent des de l'any 90.
Des de l'any 90.
Que és quan precisament, crec que en l'any 90 es varen convertir o desclassificar.
No sé si va a polèmica, però no sabia què era exactament. Avui he mirat un plànol. Bé, supos que els propietaris defensen els seus interessos i defensen bé el que és avui en dia, no vull agraviar ningú, però el que és l'especulació urbanística en el seu àmbit, ja que és una cosa molt practicada. I respecte a l'entrada de Pollença, amb una llocs jo vaig sentir un ex-regidor, una persona molt implicada en les qüestions urbanístiques i de tota mena d'interès públic, i ell deia que havia estat una llàstima permetre les alçades que té perquè des de la carretera, vull dir, la targeta de visita de Pollença, quan passes per la carretera o vas per la carretera, és que els edificis de més de dues plantes tapen la visió de Calvari, la visió de la Torre de l'Iglesi, la visió de la zona de carrer Les Creus, i jo quan he llegit això pensava a veure si ja està més convenient deixar construir a l'UPU però limitant les altures. Aquesta és una opinió, no té per què ser així.
Aquí el que passa fa molt d'anys i potser m'estava qualque cosa, però quan van fer la legislatura del 90, l'aprovació del pla general que està en vigor de l'any 90, amb aquest aspecte s'hi va fer moltíssima de feina, inclús van reunir un tècnics dels anys 88-89 que actuaven arquitectes i constructors que feien feina per Pollença, es van reunir amb distintes vegades i el van proposar, efectivament, vull dir, tots mos queixàvem en aquell moment de que l'entrada a Pollença havia perdut l'encant que tots recordam que abans tenia per aquestes alçades, i inclús no per aquestes alçades, sinó de que nosaltres entràvem de cara i les vivendes que actualment donen ocult, sí, sí. La part lletja la donen a la llardera. Per tant, la proposta que, o el que varen proposar o tècnics en aquell moment, i se va acceptar i se va incloure en un pla general, inclús en certes reticències per part de l'equip redactor, d'un tècnic que redactava un pla general, era aquesta proposta, vull dir, fer un espai de zona verda entre la carretera, la carretera nova i la que d'antes coneixíem per la carretera nova, Cecilio Metelo, una zona verda, i després, per tant, que les vivendes, evidentment que l'altura fos progressiva, vull dir, hi havia circumstàncies que limitaven aquesta... i, per tant, que una zona verda primer i després la façana, digui-li bona, de les cases, i anar limitant això. Això, clar, era el que, en principi, a l'UPU, en aquest urbanitzable programat, se posava. Quin és el problema? Que després s'havia de desenvolupar aquesta UPU, i aquí hi ha molt de propietaris, i ha estat complexa gestionar, bueno, o no s'ha gestionat des del 90 fins ara, amb independència de que ara, en aquest moment, per mi està, estic xerrant de memòria i tal qual, per mi està desclassificat per les DOT, i per tant ara és sol urbà, no és sol urbanitzable. Això estic pensant, ja dic, aquesta notícia jo no l'havia vista, per tant estic comentant
amb això. Això que he llegit és si les DOT determinen que sigui zona rústica, si no...
Si les DOT varen limitar els creixements en el plan general, que no estaven urbanitzat i tal, vull dir, per tant hi afectava.
Bé, les dues són les directrius
d'ordenació del territori.
Però jo mateix, com el primer que veia, veig unes sigles i...
Sí, per tant, això que jo feia va ser limitat, i inclús també les dues varen desclassificar el que l'Ajuntament va comprar darrerament de la vinyeta d'Oro Pont Romà, i també va desclassificar aquella zona de Partian Juvenot i tal qual, també era una zona urbanitzable, i per l'ardot, per evitar segon quin creixement, varen desilificar aquestes zones. Per tant, jo en aquest moment no sé des d'un punt de vista jurídic si aquests propietaris tenen, evidentment dret el tenen, vull dir, llavors que tinguin raó o no, és una altra història. Allí després, una altra cosa que enllaça amb això, i és, bueno, d'acord, ara en el ple se va aprovar la moció de fer opac allà darrere.
És que jo crec que tot això ha ressorgit davant la possibilitat que en aquest solar es pugui construir. Imagina.
Un solar que, si no m'equivoc, és de 6.000 metres quadrats, en aquesta zona de Can Bac hi ha un terreny que són urbanitzables, m'assembla. Se necessiten 2.000 metres...
No, ja em vaig, però jo vaig dir que hi ha una part que és urbana i l'altra és rústica.
Efectivament, sí.
Jo, si no t'he mal entès, una part és urbana, que són 8.000 metres quadrats, i l'altra part és rústic i està dins aquesta UP...
I si no fos per aquest decret que es va aprovar darrerament de fer aquests edificis i tal... Jo crec que, ja ho vaig dir a un altre, aquí a altres converses quan tenen aquesta possibilitat, jo crec que des d'un punt de vista urbanístic és difícil que encaixés el PAC si no fos ara a l'empar d'aquest decret.
Que precisament, ara tu ho enllaçaves, perquè jo crec que tot va bastant relacionat, es va aprovar en el ple, va tirar endavant en el darrer ple, instant el govern perquè declari interès autonòmic per la construcció precisament del centre de salut de Pollença a Can Bac, aquest sòl rústic, amb una moció presentada per diferents partits, entre ells tots, que diuen que amb aquestes noves mesures a nivell autonòmic no es perdria temps en comparació amb si es fes a Can Cuní. El sorprenent també és una mica és que el regidor d'Unió Mollera Pollencina va votar amb aquest partit per forçar el pacte a canviar l'ubicació del centre de salut.
Jo aquí...
Sí, més o manco ja conec un poc com se va desenvolupar un pla amb aquesta qüestió, amb aquest punt, i jo, bueno, dins de les xarxes socials demanant una opinió, i la meva, bueno, era molt indecisa, però li veig tècnicament, dins dels meus escassos coneixements tècnics, el veia més profitós a Can Bac que no a Can Conill. A part, després hi ha aquesta cosa de que se van gastar 105.000 euros en l'asfaltat i l'acondicionament de l'aparellament, i se perdrien, òbviament, però potser és un punt menor en relació a que pot costar un PAC, i un PAC és un edifici i un servei per molts anys, vull dir, que val la pena pensar-s'ho bé. El que pensar-s'ho bé no significa deixar-ho i dormir la paia.
No, jo crec que un pany jullant per un costat i per l'altre, si mos quedarem sense.
Sí, efectivament. Sí. L'altre dia fem una comparació amb un pacte de progrés, a veure si desdoblament autopista en relació a l'autopista de Palma fins al seu poble, i no se va fer, en 4 anys no se va fer.
No, primer, de llampant, mira, s'enxerra de principi de legislatura i estem a final de legislatura i no saben res encara, eh? No saben si no l'han de fer.
Sí.
I per tant...
Sí, l'equip de govern ho tenia decidit, excepte un percentatge de l'equip de govern, perquè el MP forma part de l'equip de govern, no d'oblidar. I ara s'ha optat, jo entenc que si és un equip de govern havien de baixar rap bé i posar-se d'acord i no muntar l'espectacle.
No, de tota manera, demà no venen polítics.
Demà venen.
Sí, perdona, sí. Bé, són polítics, però és una qüestió... Bé, tot és polític.
Continuaran.
És una qüestió...
No, jo l'únic que això que em preocupa... A principi de temporada de legislatura mos varen dir un pan nou, estem al final de legislatura i no sabem molt on de fer encara.
Sí,
per tant, la conseqüència quina serà?
Independentment, entenc que els seus regidors en són responsables.
És una moció que se va aprovar forçar en el canvi d'ubicació, però el Bala ja ha dit que no em farà cas, vull dir que...
També això,
davant les mocions aprovades, què en pensau?
Les mocions, vull dir, són per complir-se, i inclús un tema de
això ho hem dit moltes vegades, no molt de temes, les mocions són...
Sí, jo, bueno, segur que, no sé, supos que això no ho només passa a Espanya.
Però ja dic, jo me preocupo, vull dir, aquí, amb independència, jo crec que les mocions són perquè s'executin, vull dir, aquesta, aquella altra, totes, vull dir, per tant, també, quan estàs governant, si te fan mocions i les perds, els has d'executar, vull dir, no només quan estàs a l'oposició, demanar opcions per exemple, però... A mi el que em preocupa és el que dic, és que estem a final de legislatura i no sabem on hem de fer el PAC.
Sí, queda un any i dos mesos o tres, això és el que queda. I jo responsable dic que no té de ser regidors, però ja El fet de que el mateix equip de govern no s'ha posat d'acord, i bé, i després ve tot el demés, i estic amb en Toni, i no m'agrada aquesta actitud d'Ubalda, a pesar de que sé que si repassassin les mocions que s'han fet i s'han aprovades i s'han executades, sortiria una majoria que no s'han duit a la pràctica. Però en aquest cas, que és una qüestió molt transcendent, entenc que si són demòcrates i tècnicament és viable i no se tracta d'un retras excessiu, potser s'ha de fer la moció que va guanyar.
Igual farem més via a veure reformat el centre de salut del Port de Pollença.
Podries.
Que també hi havia un punt en aquest pla per fer una sessió per poder reformar tot l'edifici.
Sí, això me confirma aquella expressió que he dit altres ocasions, de que un camell és un cavall dissenyat per una comissió. Vull dir que com ets o ets s'embuen i sobretot quan no hi ha coneixement. Jo vaig sentir, bueno, sí, vaig llegir un comentari d'un regidor de l'equip de govern dient que com que l'oposició s'havia oposat a la compra d'aquest solar, doncs ara li tornava la pilota i no farien un pac a Can Conill. I jo, de veritat, per un regidor, aquesta pobresa d'arguments, i el poble que serà l'usuari i on queda o l'activitat, vull dir la dinàmica entre els diferents regidors ha fet-se la punyeta una a l'altra i enmig queda el poble engrunat. Bé, una pobresa d'idea és total.
És així. És així. Si voleu podem continuar les coses que van passar la setmana passada. Això no només aquí era a nivell espanyol, diríem. Dijous passat també, el dia que hi havia el ple, hi va haver aquesta mobilització dels jubilats. Milers de jubilats de tot Espanya varen sortir al carrer, se varen manifestar per reclamar unes pensions dignes. Com a jubilat han fet aquesta puja?
Bueno, jo,
que són 2 euros.
Som dos afortunats. No, som dos afortunats i m'han posat 3 euros i qualque cosa.
Ah, molt
bé. Mo mare, sí, estic salvat. Però mo mare, que cobra una pensió, com li passa a molta gent, ja bastant major, vull dir que mo mare té 98 anys, vull dir que les seves cotitzacions van ser baixes, i per molt que diguin, aquí el temps ja s'aprovaven lleis, estic xerrant dels anys 40 i 50, s'aprovaven lleis que no se complien, que és la dinàmica espanyola. I li han pujat una cosa que per jo és insultant, li han pujat 25 cèntims d'euro per cada mes. I jo penso que un temps se va fer puges, és veritat que les puges aquestes no li poden dir puges, però que pujaven més les pensions baixes, això me pareixeria bé, i pujaven menys o gens, en un moment donat, un parell d'anys, no se va pujar gens les pensions més elevades. Però aquest sentit de justícia social segur que no està de moda.
Jo crec que sigui en tot cas un ministeri de Seguretat Social i és destinat uns recursos que ha destinat a comunicar les pujades de 25 cèntims, de 40 cèntims, tal i qual, la pujada ja es pot ser més sensiblement superior.
Sí, sí.
A ta mare, i jo he vist també altres comunicacions en 49 cèntims, en 89 cèntims, en un euro no sé què i tal, i però va acompanyat de la carta de la ministra. Per tant, hi va haver una persona que durant un temps va escriure una carta, va enviar, després se va imprimir, s'ha gestat paper, s'ha gestat temps i s'ha gestat temps dels funcionaris de correus que ho han hagut de repartir. Jo crec que
no era una comunicació necessària.
I per tant, anem a aplicar...
Sí, són 3 cartes. Bueno, una és preceptiva, que és la carta...
La declaració de renta.
Sí, la declaració de la renta, però una... te diuen per què, bueno, d'una manera confusa intenten dir-te per què te fan aquesta puja i que hauria d'estar molt agraït, i l'altra és una carta, si l'has vist, és una carta estrictament propagandística i electoralista, que si no és beneït, almenys si pot fer és tirar-lo en un foc.
Sí, jo en tot cas, el que passa, no deixaria de ser el millor, és que l'altre dia bons jubilats estaven comentant això, de que si les pensions haurien d'estar subjectes, van fer una discussió teòrica, d'aquestes que intentes arreglar un món per quedar allà on ets.
Pot dir d'una altra manera, t'interesses per les coses públiques.
Ja, i estaven comentant de si una bona mesura, una mesura positiva en aquest aspecte, potser sí seria interessant deixar de que tributassin les pensions, sobretot les pensions d'un cert nivell, que de fet ara en aquests moments la majoria de pensions per si estan exemptes de tributar, perquè no arriben, la majoria no arriben als 22.000 euros.
El 60% del cas les pensions són inferiors a 1.000 euros.
Per tant, no arriben a l'obligació de fer declaració de renta per un mero fet de tenir aquesta això, però sí, clar, si tens altres ingressos que t'obliguen a fer declaració de renta, evidentment te perjudica aquesta pensió. Jo crec que el millor aquí sí que seria interessant, i no sé si seria just, vull dir, també falta informació, perquè, clar, imaginem que un senyor que té una pensió relativament baixa, però que a més té la sort de tenir altres ingressos de lloguers o del que sigui, que per tant té més, clar, el que no fa declaració de renta perquè no està obligat, perquè només té simplement la pensió i un pot d'interessos d'un any i no està obligat a fer declaració de renta, no s'hauria beneficiat, com un altre que a més de tenir altres ingressos, si no tributar o estàs exempt a la pensió, es podria produir un greuge comparatiu entre uns i els altres, i aquesta era una discussió que no arribaron a cap conclusió, perquè tampoc no som ministres d'Hisenda.
No, i no cobres per això, mos afecta.
Però que potser sí que seria una d'això. Després, el tema de les pensions, clar, crec que crida l'atenció moltíssim que una persona que ha treballat 30, 35 anys o més, igual tindrà una pensió de 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.200 euros o 1.300, i un diputat, perquè ha estat diputat en dues legislatures i tal, tingui una pensió vitalici, vull dir, això, i a més no de 600 euros ni de 400 euros. Això jo crec que el professor mira.
Sí, jo crec que ho sous, perquè molt sovint te surten, bueno, mira, a la Comunitat Europea o diputats o membres del Parlament Europeu, Alemanya, però clar, a lo millor ho sous que es cobren aquí per la seva activitat política o per càrrecs polítics haurien d'estar en consonància en els salaris que se paguen a Espanya, el nivell de vida d'Espanya, i s'apunten en un carro d'un millor, ja què sé, el millor polític per donar exemple i per demostrar que legislen bé i administren bé i l'economia la duen bé, haurien de cobrar el salari mínim i intentar, i després presumir, veus, jo he vist el salari mínim, duc el meu fill a l'escola pública, vaig a la sanitat pública, quan viatge no viatge a la classe turista, això seria un donar exemple i estar integrat en el poble.
No, res més allunyat. En tot cas, una reforma de tot el sistema de pensions per és necessari, i sobretot perquè crec que la vidriola s'està quedant com un poc aixuta.
No, però si per la vidriola no s'hi estigui llevada aixuta, és a dir, que ja s'ha llevada, vull dir, funciona. I a més estan plantejant de que les pensions es paguen mitjançant impostos, vull dir, per tant, la situació és preocupant.
Jo la qüestió de que han posat mà, vull dir, han anat a la caixa de dobbers acumulats per pagar les pensions l'any passat i l'altre, llegim, no, ara han llevat tant, ha baixat fins que ha desprescut la reserva per pagar les pensions. Clar, és veritat, el govern o el Parlament pot legislar de que estiguin a càrrec dels impostos de tots els ciutadans. No sé si això és positiu o negatiu. A lo millor també és veritat que tenir acumulat 100.000 milions d'euros per pagar les pensions i tenir-los inactius, jo no ho sé, Antoni és economista, no ho sé.
No ho sé, hauria passat d'altres maneres d'equilibrar aquestes coses, vull dir, per tant... Sí.
La setmana passada van xerrar, era dimarts en concret, de la sentència de Valtoni, però també la setmana passada llavors hi van sortir al llarg de la setmana altres notícies també que de temes que haguessin pogut enllaçar, com també la censura d'un llibre que parla sobre el narcotràfic a Galícia, també...
Farinha,
sí. Això mateix. Després també a Arco es va censurar unes obres de... perquè feia referència a presos polítics, incluïa fotografies de presos catalans. Vull dir que la setmana passada, pel que fa a la llibertat d'expressió, va donar diferents notícies que han fet qüestionar molt.
Que, però, jo no m'ho entendre, erosiona la llibertat d'expressió. Jo entenc que a nivell personal, jo ja sé si... un rei que s'aquerellàs contra en Valtònic per un procediment civil, però bé, per començar jo crec que per el prohibidor està contraproduent. Jo llegia que en Valtònic, que la veritat no m'entusiasma ni la seva música ni la seva lletra, però havia passat de tenir 300 compareixences a internet a tenir 500.000, que hi ha molta gent molt famosa que a lo millor no ho considera mai. Arco van aconseguir que una persona de forma immediata comprés l'obra ja s'havia mallat, i així, vull dir, és una actitud repressora que al final va contra el repressor i el desprestigia, i sobretot desprestigia un nivell democràtic, si ja està baix encara baixa més, de l'estat espanyol, de la societat espanyola.
Hi ha una certa cosa que m'ha cridat. Evidentment jo crec que s'ha entrat en una deriva perillosa en respecte a la llibertat d'expressió, i per tant és preocupant el que està passant, però jo crec que el tema d'Arco, el gran beneficiat, l'artista.
Sí, exactament.
Jo crec que l'artista sí. Li han fet una propagandassa extraordinària. I ahir, perquè era ahir que l'entrevistava, no veu un moment, jo crec que era ahir, no, que el van entrevistar, diu, no, hòstia, allà estava baixant de resos polítics, i si no hi hagués posat un català, no hi hagués posat un català, hagués passat res, no, poso catalans, i per tant s'arma això, i en contra de discutir si Arco té un nivell i tal, vull dir, no sé, se discuteix d'altres
sí. Teories,
i l'artista, evidentment, automàticament ha estat portada de tots els diaris durant una setmana,
sí.
Per tant jo crec que
desprestigia molt la justícia, bueno.
I desprestigia el comitè organitzador d'Arco, o sigui, per
també,
tant Arco
sí.
Que ho posen com un barco insigne de l'estat espanyol i tal qual, que passi això, jo crec que és un cop a la línia de flotació
sí.
important.
No,
i referent a Farinha, vale,